sentencias que vas a ir para el mensaje.
Sí.
Alguien también a la.
Saludo de ilusión.
Hola. Hola. ¿Se sent? No. No. Sembla que no. Hola. Hola. ¿Se sent ara? Sí. Sí. Allà que apropar-se una mica més.
Apropar-se... Vale, això està el poso. Més apropar-se.
Ja està amb el cap. Bona tarda. Benvinguts a... novament a un nou dia de les jornades alternatives al capitalisme dintre dels actes del centenari de la CNT. Avui continuem amb els models organitzatius com a alternativa al capitalisme i avui tractarem dos temes, sobretot el cooperativisme i el municipalisme. Tenim un programa una mica dens, intentarem anar en tota la tarda amb els temps que teníem programats i sobretot perquè els ponents s'ajustin també a aquest temps i vosaltres podeu participar després amb els debats que hi haurà després de cada ponent. Comencem primer amb Jordi García Janer, que és docent i escriptor i està especialitzat en temes de relacions amb l'economia solidària i les alternatives socials. Recentment, l'any passat, ha editat a Icària i conjuntament amb Jean-Louis Laville va editar el llibre Crisi capitalista i economia solidària. Avui la ponència que ens presenta porta per nom la economia solidària, bueno, tinc aquí en castellà, embrión de una nueva economía, entre parèntesis. Bueno, pues te dono la paraula.
Bé, bona tarda. Moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies a la CNT per convidar-me a aquestes jornades. A mi m'agradaria dir doncs, que bé, jo les he aprofitat i les estic aprofitant aquests dies, que trobo que són molt interessants. I bé, m'han demanat que us parli de, no només de cooperativisme, sinó d'economia solidària en general. Plantejo aquest interrogant i el deixo personalment obert a l'entrada i a l'acabament d'aquesta exposició, l'economia solidària embrió d'una nova economia. I per la meva exposició m'ajudaré d'una presentació. Bé, podríem començar situant una mica doncs, el marc en què ens trobem, no? Que ens diuen que estem en una crisi, primer de tot ens van dir que era una crisi financera, no? Ara ja doncs, la crisi econòmica, aquesta imatge doncs, il·lustra doncs, bé, doncs, part de per què ens serveix en aquest moment l'Estat. No? O sigui, es calcula que per cada habitant de la Terra doncs, en aquests moments hem donat ja als bancs i a les companyies asseguradores en crisi, diuen, 1.600 dòlars per persona al món. És a dir, estem injectant milers de milions de diners per uns bancs i les companyies asseguradores. Ens diuen que això passarà aviat, que és una crisi econòmica doncs, que ja comencem a estar en recuperació, ja es veuen els famosos brots verds. Bé, des d'altres punts de vista, ja aquí plantegem doncs, que no és una crisi de curta durada, que no és ni tan sols una crisi econòmica, que no és una crisi que va començar ni tan sols el 2008, sinó que estem en una crisi de civilització o de sistema que de fet ens podem retrocedir fins als anys 70, fins a mitjans dels anys 70, i estem en un episodi més, una crisi global, que evidentment que és financera i econòmica, però que també té altres components igualment importants, com la dimensió de crisi ecològica, acompanyada de crisi concretament climàtica i crisi d'esgotament de recursos, crisi del petroli, crisi de valors, crisi cultural, per tant. I gairebé diríem que l'única crisi que ens falta, al meu entendre, per desgràcia, és crisi política, en la mesura que, de moment, tots aquests episodis de crisi s'estan saldant massa a favor del capital i del capitalisme i massa poc a favor de la gent explotada i oprimida del món. Bé, en aquesta crisi, en el futur, ens podem plantejar aquesta pregunta i serem com el capità Smith. Qui era aquest senyor? Bé, aquest senyor va dir: no puc concebre que alguna cosa pugui enfonsar els vaixells d'avui, la construcció moderna va molt més enllà que això. I també va dir: en tota la meva experiència mai m'he trobat amb un accident de cap tipus digne de menció. En tots els meus anys al mar només he vist un vaixell en situació difícil. Mai he vist cap naufragi, ni m'he trobat en cap situació que amenacés acabar en cap desastre. Us podeu imaginar aquest senyor, que el capità Smith, de quin vaixell era capità? Del Titanic. El Titanic. d'unes declaracions que feia l'última pocs mesos abans d'embarcar-se. Bé, jo crec que el Titanic és una metàfora interessant per explicar la situació en la qual ens trobem. El Titanic com un vaixell, el vaixell símbol de la tecnologia de l'època, el vaixell que evidentment havia passat totes les revisions i vistiplaus de seguretat tant nord-americanes com britàniques, perquè feia el viatge de Gran Bretanya als Estats Units, el vaixell luxós, que tenia gimnasos particulars, piscines particulars, on la primera classe, doncs, ja veieu aquí aquesta escalinata, doncs, estava evidentment separada de la tercera, etc. etc. Bé, el símbol de l'època era impossible que aquest vaixell s'enfonsés, i malgrat això en 2 hores i mitja es va enfonsar. I es va enfonsar a més amb problemes afegits i molt greus, perquè de 2.200 passatgers que havien al vaixell només havien pensat en bots salvavides per 1.178. És a dir que, per força, qualsevol accident en alta mar implicava immediatament la mort de 1.100 persones. Evidentment, la majoria dels que van morir van ser passatgers de tercera classe. Bé, jo crec que en certa manera es podríem trobar amb aquesta situació, la nostra civilització, el nostre planeta podria estar en aquesta situació de Titanic. Aparentment no passa res, és una crisi més, els recursos són infinits, el canvi climàtic no hi ha problemes, científics que alarmen, la desigualtat social bé, ja s'anirà arreglant, aquesta idolatria de la tècnica, de la ciència, del progrés, de la indústria, que es pot portar també a una catàstrofe com la del Titanic. I una altra idea també una mica provocadora, que és títol d'un llibre. Auschwitz comença al segle XXI, Hitler com a precursor. És el títol d'un llibre de Karl Americh, que és un escriptor dels més importants alemanys, és un llibre per la Fons de Cultura Econòmica que porta aquest títol. I la seva tesi és aquesta, i bé, s'acostuma a dir que el nazisme era una cosa rara que va sortir, una aberració, però potser podríem, si anem a les idees de fons del nazisme, potser més aviat és precursor, és a dir, hi ha una classe o hi ha un grup social o hi ha una nació que és la selecta, és l'escollida pel món, i els recursos, a la mesura que són escassos, s'han de destinar als d'ara que parar aquesta classe o aquesta nació. En aquell moment era la raça ària, però això seria anecdòtic, en aquest moment podríem ser els països del centre, en un moment de Titanic serien la primera classe, que més o menys se salva doncs, un naufragi. I una imatge ja real que correspon doncs, a la tanca que impedeix la passada, el trànsit doncs, de persones africanes doncs, al continent europeu, la tanca de Melilla. Per tant, els camps de concentració, en certa manera, hi són. Però davant de tot això es planteja, jo diria, aquest dilema, no?, de sortir de la crisi o sortir del capitalisme que provoca les crisis. I bé, doncs, la posició d'alguns i algunes, doncs, que possiblement són minoria, és que és impossible sortir de la crisi de la fons si no sortim del capitalisme. I el capitalisme que és el promotor de totes aquestes crisis. Ara, esclar, per sortir del capitalisme necessitem, per dir-ho d'alguna manera, alternatives a nivell macro, alternatives a nivell micro i passos de transició del nivell micro al nivell macro, si voleu, alternatives a nivell meso, per dir-ho així. Aquí, precisament, altres dies heu estat parlant d'alternatives a nivell macro, parlant de les propostes de democràcia inclusiva, de democràcia participativa, del que van suposar les propostes de pensadors llibertaris doncs, als anys 30, alguns posteriorment, etc. Bé, seria el nivell macro. Jo aquí us parlaré en aquest moment de propostes alternatives a nivell micro i d'algunes idees per ajuntar el micro amb el macro, algunes només. I concretament una d'aquestes alternatives micro, la que avui us parlaré, és el que anomenem economia social o economia solidària. Perquè encara que realment, doncs, sigui cert, per desgràcia, doncs, que l'economia capitalista és l'economia dominant i hegemònica al món, encara que també sigui cert doncs, que des dels anys 70-80 aquesta economia s'ha mundialitzat, és a dir, s'ha estès per tot el món i a més ha anat mercantilitzant, colonitzant àmbits de la nostra vida que abans no passaven pel capitalisme, és a dir, que s'ha anat ampliant en extensió i en intensitat, també és cert que en qualsevol dia de la història, si voleu dir així, en aquests mateixos moments, hi ha molta gent al món, milions de persones, que estan fent economia que estan fent, si voleu, pràctiques econòmiques de treball, de producció, de consum, de crèdit, de comercialització, que no passen pel capitalisme, si més no, que no passen per les lògiques del capitalisme. Bé, a part, a una part de, o la part més conscient d'aquestes formes econòmiques no capitalistes que ja existeixen avui dia, petites, aïllades, si voleu, doncs és el que anomenem economia social o economia solidària. Jo aquí he posat quatre imatges de quatre exemples d'aquestes formes econòmiques no capitalistes. D'una banda he posat, a la part superior, doncs, conforme mireu a esquerra, he posat la Banca Popolare Etica Italiana. I la Banca Popolare Etica Italiana, encara que el nom de banca evidentment ens faci molt de mal i ens susciti les lògiques prevencions, és una cooperativa de crèdit en què la majoria de socis són les entitats i els col·lectius socials d'Itàlia. Té uns quants milers de grups socials italians, des d'ONGs, de moviments socials, que són els propietaris d'aquesta cooperativa de crèdit. A què es dedica aquesta cooperativa de crèdit? Doncs a donar diners, a donar préstecs, doncs, a aquestes entitats i a projectes, doncs, de cooperativisme, de medi ambient, d'economia solidària, de lluita contra la pobresa i l'exclusió. Bé, és un banc petit, però és el sisè banc d'Itàlia, tampoc està tan malament. A l'altra banda superior tenim un exemple d'una cooperativa de treball, doncs, catalana, de la Fagera, de la Garrotxa, a prop d'Olot. Una cooperativa que és coneguda, doncs, pels seus iogurts, bàsicament, que està aconseguint esgarrapar quota de mercat a la mateixa Danone i que, a més, també dic que aquests iogurts són produïts en bona part per persones amb problemes de discapacitat intel·lectual. A la qual cosa, doncs, a través de la cooperativa, han aconseguit que, per exemple, totes les persones, doncs, que tenen problemes de discapacitat a la Garrotxa estiguin atesos, tinguin una llar, tinguin una seguretat si els pares moren, no hi ha ningú que els pugui cuidar, etc. Si anem a la part inferior, a l'esquerra també, doncs bé, aquí veurem una cooperativa o una fàbrica, una empresa recuperada argentina, de les 200 que s'han recuperat des de la crisi argentina del 2001, doncs aquí en veiem una. Aquesta fàbrica recuperada, sabeu que té el lema de ocupar, produir i resistir. I a l'altra banda tenim una imatge d'una cooperativa de consum, una cooperativa de consum al Japó, la cooperativa de consum al Japó, que es diu Seikatsu Club, i que de fet és un club de cooperatives, perquè hi ha unes 1.500 cooperatives d'aquest tipus. Bé, són les precursores del consum ecològic i del consum responsable al Japó. Van començar a finals dels 60, van començar amb esses de casa que no volien, doncs, comprar, doncs, a supermercats i comprar fruita, verdura amb pesticides, que van entrar en contacte directament amb pagesos, amb agricultors locals, i a partir d'aquí els van pagar uns diners perquè produïssin d'una altra manera. Bé, aquesta iniciativa, unes quantes masses de cases, s'ha convertit en un moviment que agrupa desenes de milers de famílies en cooperatives de consum i que en aquests moments, per exemple, són els abanderats de la lluita en contra dels transgènics al Japó. Podríem esmentar molts altres exemples d'aquesta mena, eh? Podríem, per exemple, fer una excursió molt ràpida, doncs, pel món, no? I començar, doncs, per exemple, per Amèrica, no? I per Amèrica del Sud, que seria dels llocs en aquests moments l'economia social o solidària, doncs, és més potent i està més desenvolupada. Hem parlat de les fàbriques recuperades argentines, o podríem parlar, per exemple, del moviment sense terra al Brasil, que evidentment també forma part de l'economia social o solidària. Podríem parlar de les cooperatives d'habitatge a l'Uruguai. La meitat dels habitatges dels barris populars de Montevideo han estat fetes en cooperatives d'habitatge de suport mutu. La gent col·lectivament es fa les cases, després se les sortegen, tenen zones comunitàries en molts d'aquests casos. Podríem anar, per anar ràpid al nord, a l'alta punta, podríem anar al Canadà i veure com al Quebec, per exemple, hi ha moltes organitzacions que en diuen de desenvolupament comunitari, que són cooperatives de treball, doncs, que gestionen juntament amb els usuaris, doncs, guarderies, centres d'ensenyament, serveis socials. O, per exemple, podríem pensar que en aquests moments la institució financera més important del Quebec, doncs, és una cooperativa que es diu Desjardins, que va començar l'any 1902, i que pràcticament tothom del Quebec, doncs, és soci d'aquesta cooperativa. Per tant, vol dir que en part és propietària, aquesta és copropietària, aquesta cooperativa. Després ho veurem, explicarem una mica millor. Podríem anar a l'Àsia, a l'altra banda, per dir-ho així, podríem anar a l'Àsia, i veure com, per exemple, el Nepal, estava llegint aquest matí, doncs hi ha la Unió Nacional de Cuidadors dels Boscos, que agrupa un milió i mig de famílies, una població d'uns 20 milions, que treballen comunalment l'explotació dels boscos. Bé, és economia solidària també. Podríem anar a l'Índia i a l'estat de Kerala, que és dels estats doncs, diguem, més progressistes, com hi ha moltes cooperatives de producció, propietat, per tant, dels mateixos treballadors que, en aquest cas, es dediquen a fer la cigarreta tradicional de l'Índia, que es diu Baby, una cosa així. O podríem anar doncs, a Europa i veure doncs, com al nord d'Europa hi ha cooperatives de crèdit molt potents, com per exemple la JAC sueca, que és una cooperativa formada per 36.000 persones, que una cooperativa de crèdit que presta diners sense interessos i que bona part de la seva estructura està feta per persones voluntàries que no cobren res. Un banc sense interessos. Podríem anar a Gran Bretanya i veure com hi ha la principal cooperativa de consum, és The Cooperative Group, que té 4 milions de socis i que és aquest que des de fa bastants anys el principal motor del consum responsable i del comerç just a la Gran Bretanya. Podríem anar a Itàlia i veure com cooperatives de consum i cooperatives de treball s'ajunten perquè les cooperatives de consum compren les cooperatives de treball. Per tant, estem en moviments molt diversos, molt heterogenis, que agrupen, estem parlant per tant de cooperatives, de treball, de consum, de crèdit, agrícoles, d'ensenyament, d'habitatges, estem parlant d'entitats sense ànim de lucre que es dediquen al camp de la intervenció social, estem parlant de societats laborals, que és una fórmula típica jurídica doncs, de l'estat espanyol, que són empreses en què el 51% com a mínim del capital és dels seus treballadors, estem parlant d'empreses d'inserció, estem parlant d'algunes fundacions que es dediquen a la intervenció social, no totes, estem parlant també de xarxes d'intercanvi, de productes, de coneixements, de serveis, algunes amb moneda local, com són experiències que en aquest moment s'estan tirant davant a Catalunya, a l'Ecoseny, per exemple, o a la zona del Montseny, o a l'Ecos Tarragona, una moneda local a la ciutat de Tarragona. Estem parlant de vegades de treball autònom, estem parlant de moviments de programari lliure i altres treballs col·laboratius que van sorgint a través de la xarxa d'internet, estem parlant d'horts urbans comunitaris, estem parlant també de microeconomies comunitàries, és a dir, petites economies, doncs, moltes vegades vinculades al moviment no rural, que es regeixen, ara volem, per principis d'economia solidària. Can Masdeu podria ser un exemple, a Mayuelas a Palència en podria ser un altre. Tot això que és molt heterogènic, que hi ha moltes diferències internes entre elles, que cadascuna té una valoració o té una cosa més positiva, més interessant que altres, en recalc, és un moviment molt heterogènic, aquesta constel·lació, malgrat tot, es regeix per dos grans principis. Un seria perseguir la satisfacció de necessitats en comptes del lucre, és a dir, l'objectiu d'aquestes iniciatives quin és? És satisfer necessitats. La necessitat d'habitatge, necessitat d'alimentació sana, necessitat de tenir un lloc de treball estable i de qualitat, de poder doncs, treballar la terra, necessitats diverses, de rebre un ensenyament que tu consideris que és diferent de l'ensenyament oficial. Però ha estat això, satisfer necessitats humanes en comptes de què? Doncs en comptes de fer la finalitat típica de l'empresa capitalista, que quina és? Doncs maximitzar el benefici, produir el màxim benefici possible, en aquest cas pels seus accionistes o pels seus propietaris. Bé, aquesta és la primera diferència. Són experiències molt diverses, des d'un hort comunitari a una cooperativa de treball, que persegueixen satisfer necessitats i no el lucre. I segona, com s'organitzen aquestes experiències? Com s'organitzen? Amb uns valors diferents als valors típics del capitalisme i de l'empresa capitalista. Quins són els valors típics de l'empresa capitalista? Doncs bé, doncs la jerarquia, la verticalitat, l'autoritarisme. Quins són els valors en què s'organitzen aquestes experiències? La cooperació, la solidaritat, la igualtat, la sostenibilitat i sobretot la democràcia. Si d'alguna manera haguéssim de definir, fent un extracte encara més sintètic, què tenen en comú aquestes experiències, jo diria dues característiques. Són, tenen diguem, un compromís social, és economia amb un compromís social i organitzada de manera democràtica. Organitzada de manera democràtica, de moment entesa d'una manera molt elemental. Tan elemental com dir una persona, un vot. I després, a partir d'aquí, hi haurà diferents graus, la democràcia més directa, més indirecta, més representativa, més delegativa, però totes les persones que formen part d'una experiència d'aquest tipus han de poder decidir sobre aquesta experiència. Per tant, ens trobem amb col·lectius humans, i aquí en tenim un, que potser després un company en parlarà, aquesta foto de Pidal correspon a una cooperativa de treball, que és la cooperativa Molt Màtric, de Mollet del Vallès, però l'experiència és acció col·lectiva, de les classes treballadores en el terreny econòmic amb una doble vessant. És a dir, d'una banda estem parlant de l'economia social i solidària com un sector econòmic, perquè en definitiva estan fent economia, i de l'altra banda té una altra vessant, és que és també un moviment social. D'una banda, per tant, com a sector econòmic estan produint béns i serveis, i de l'altra, com a moviment social, estan produint cultura i organització transformadora. I els equilibris són difícils. I aquí, doncs, o sigui, normalment estan dirà més a ser sector econòmic que moviment social, i per tant, d'aquí ve l'interrogant inicial, és a dir, embrions de nova economia, fins a quin punt. És interessant de veure, al meu entendre, com en aquests moments tenim experiències d'economia social o solidària en les quatre fases del cicle econòmic clàssic. És a dir, tenim experiències d'economia solidària a la producció, tenim experiències d'economia solidària a la comercialització, tenim experiències d'aquest tipus en el consum i en tenim també en el crèdit. En la producció, doncs bé, tenim cooperatives de treball, cooperatives agràries, societats laborals, empreses d'inserció, associacions. A la comercialització, tenim tendes de comerç just, tenim cooperatives de consum, de serveis. En el consum responsable, bé, doncs hi ha actes de consum responsable que fan persones individuals, que fan empreses, que fan entitats, fins i tot que comença a fer alguna administració, tímidament, alguna administració local. I tenim també experiències de finances ètiques i solidàries, és a dir, experiències de banca ètica, de bons solidaris, de xarxes d'intercanvi amb moneda social. Anem a repassar molt ràpidament cadascuna d'aquestes facetes. La producció cooperativa, bé, què estem parlant? Estem parlant d'empreses que són propietat dels seus treballadors. Per tant, la propietat és col·lectiva dels treballadors. I que aquestes empreses són gestionades democràticament per aquests treballadors. En quin grau de... O sigui, quines àrees es gestionen democràticament? Bé, aquí hi ha quatre, al meu entendre, fonamentals, que això no vol dir que cada una d'aquestes empreses les tracti totes quatre. Segons siguin més democràtiques o menys, doncs abans, hi haurà tots aquests àmbits que seran democratitzats o no tant, d'acord? Gestió democràtica en què? En el lloc de treball, és a dir, com ens organitzem a l'hora de treballar. Segona, evidentment, en com distribuïm els beneficis, o si n'hi ha les pèrdues, que a vegades també hi ha pèrdues, com distribuïm els excedents. Tercera, a les decisions més importants que ens afecten com a empresa, com a activitat econòmica, un pressupost, uns objectius, unes condicions de treball. Quarta, en els casos que hi hagi representants, doncs l'elecció democràtica d'aquests representants, en revocació, sense, això dependrà de cada una de les realitats. Pel que fa a la comercialització justa, que seria la segona fase d'aquest cicle econòmic, doncs bé, què seria? Seria una relació comercial basada en el diàleg, la transparència, el respecte, que persegueix aconseguir més equitat en l'intercanvi comercial. Acostumem a parlar de comerç just, i això ho fem pensant doncs, que hem de ser justos al nord amb el sud. No? I això està molt bé, però hem de fer altres passos, no? I per això parlem aquí de comercialització justa, hem de ser justos amb el sud, però també hem d'intercanviar entre el nord de manera justa, i els del sud també s'han d'intercanviar entre ells perquè possiblement els anirà millor que no passi intercanviant amb nosaltres. Per tant, la comercialització ha de ser justa en qualsevol àmbit territorial. Tercera faceta de l'economia solidària, el consum responsable. Aquí ens hauríem de plantejar alguns interrogants cadascú. És a dir, es creen coses positives en cada euro que jo gasto? Es fan guerres per controlar els recursos que utilitzo? Contribueixo a mantenir empreses que danyen el medi ambient o exploten els treballadors? Hi ha altres persones i altres espècies animals que pateixen a causa del meu nivell de vida. Bé, a partir de preguntes com aquestes i altres, estem fent conscient el nostre consum. Un consum que l'hem conscient, el fem conscient. I a partir del moment que és conscient, el podem fer responsable. Podem ser conscients i no fer-lo responsable, evidentment. El pas lògic, però, és que un cop l'hem fet conscient, ens hem respost a aquestes preguntes, hem pres decisions. I en la mesura del possible, hem intentat, però sempre és possible, portar aquestes decisions al màxim de coherentment a la pràctica. I per tant anem cap a un consum responsable que, per dir-ho ràpid, el podríem caracteritzar com un consum cooperatiu, com un consum ecològic, com un consum solidari i com un consum frugal, importantíssim, en el sentit d'un consum auster, d'anar cap a formes de vida doncs, de més simplicitat i de menys consum, en definitiva. I la quarta fase del cicle econòmic, les finances, el crèdit, la inversió, l'estalvi, les finances ètiques. Què seria les finances ètiques? Són entitats financeres que la seva activitat prioritzen l'obtenció d'un benefici social per sobre del benefici econòmic. Què estan fent? Estan fent bàsicament dues coses. Primer de tot estan combatent el que anomenem l'alienació de l'estalvi. I és que l'estalvi ens passa igual que amb el consum. És a dir, les poques peses que tinguem, doncs normalment no estan sota una rajola, estan a la caixa o estan al Santander o ja on sigui, no en tenim ni idea què en fan amb aquests diners, ens ho temem, però no en tenim, no ho sabem. Per tant, una part del nostre treball és alienat, el donem a una entitat que fa el que vulgui amb ella. Normalment el que farà doncs, serà finalitats que, si les sabéssim, anirien en compte els nostres pensaments. Per tant, una entitat de finances ètiques que fa? Primer de tot és transparent i primer de tot està invertint en qüestions de desenvolupament social, de desenvolupament ecològic, de suport als moviments socials, etc. Per tant, promouen l'ús social dels estalvis i de les inversions. Ja tenim exemples a casa nostra, després hi haurà un company, crec que us en parlarà, de COP57, que és una cooperativa de serveis financers doncs, vinculada, doncs, pertanyent evidentment a les finances ètiques. Tenim un projecte de cooperativa de crèdit possiblement europeu, que es diu FIARE, que s'està fent des del 2004 a l'estat espanyol i que si tot va bé convertirà el 2012 en una cooperativa de crèdit europea. Tenim a casa nostra les CAF, que són les cooperatives de les comunitats d'utilització financera, petits grups de 40-50 persones que es presten diners entre ells mateixos, sense més estructura que aquesta. I tenim altres exemples internacionals, doncs europeus, com la banca italiana, o la NES francesa, o la JAT, és a dir, sueca, o altres llocs, com el Banco Palmas del nord del Brasil, o tenim també monedes socials, com l'Ecoseny, que us he comentat abans. Totes aquestes experiències d'economia solidària, molt diverses, d'on arrenquen? Doncs bé, a l'edat moderna, per dir-ho així, en el capitalisme, arrenquen del cooperativisme. És a dir, el cooperativisme seria la primera experiència d'economia solidària en el capitalisme. Que no vol dir que no n'hi haguessin anteriorment. El cooperativisme s'inspira en altres formes de cooperació entre les persones, de cooperació econòmica, que han existit mentre les persones existim. Són tan antigues com els mateixos éssers humans. Però en el capitalisme, la primera reacció econòmica, diguem-ne, de la classe treballadora, a part de la lluita doncs, a través dels partits i els sindicats obrers, quin és? És el cooperativisme. I aquí us he posat doncs, alguns dels antecessors o dels inspiradors del cooperativisme que quan comença? Doncs comença als anys 1830-1840, quan comença el capitalisme. I on comença? Doncs als estats europeus, doncs, que en aquests moments estan patint la revolució burgesa, patint el doble sentit d'experimentar-lo i sofrint-la. De qui està molt inspirat el cooperativisme? Doncs els socialistes utòpics. Aquí tenim l'exemple, sobretot a Anglaterra, Robert Owen, o de França el Saint-Simon, però també podríem esmentar el Fourier, o el Proudhon mateix, en temes de crèdit, per exemple. I a casa nostra, per exemple, doncs, tindríem el Josep Roca i Calés, que seria doncs, un obrer, teixidor, doncs, important al segle XIX, que va fomentar doncs, la creació de cooperatives, l'estat espanyol Fernando Garrido, socialista, etc. Per tant, el cooperativisme és un dels fins del moviment obrer, una de les respostes de la classe treballadora a l'explotació del primer capitalisme. Per tant, el capitalisme té, diguem-ne, ve de lluny, ve de fa 160-170 anys. Actualment hi ha uns 800 milions de cooperativistes al món. A Catalunya només hi ha 45.000 llocs de treball, 45.000 persones que treballem en cooperatives, en 4.000 cooperatives. I aquí us he posat un exemple d'un acte que es va fer ara aquest estiu doncs, al barri de Sants, d'un projecte molt interessant que tira endavant la gent de la Ciutat Invisible i la Federació de Cooperatives de Treball, que es diu Recuperar la memòria històrica del Sants obrer, popular i cooperatiu. I abans tenim, com a curiositat, si voleu, però crec que també és indicatiu, doncs les diferències fins i tot arquitectòniques que es van donar a casa nostra entre les fàbriques capitalistes, que construïen enginyers militars, i per tant amb una torre de comandament des d'on el patró o el capatàs controla els obrers, aquesta seria la Fabricó, a Sant Andreu, i en aquest cas una fàbrica cooperativa, en aquest cas a la Conca de Barberà, una fàbrica, un celler doncs, vinícola, que es van encarregar els modernistes, que alguna relació van tenir de vegades amb el moviment cooperatiu o el moviment obrer. Bé, què passa amb el cooperativisme? Passa que d'alguna manera en tots aquests anys s'ha anat creant una cultura cooperativa. Té una sèrie de valors i té una sèrie de principis que inspiren, jo diria, la resta de components de l'economia solidària. Hi ha moltes altres realitats d'economia solidària que no són cooperatives, però d'alguna manera el gruix de la cultura de l'economia solidària ara com ara prové de la cultura cooperativa. Bé, hi ha una sèrie de valors que es pressuposen que qualsevol cooperativa ha de complir. I això segons qui? Segons una entitat internacional que es diu ACI, que és l'Aliança Cooperativa Internacional. l'Aliança Cooperativa Internacional és germana d'altres internacionals obreres, des de l'any 1895, que es contacta fent de cooperativistes europeus des de l'any 1850. I encara existeix, es reuneix cada 4 anys, és una federació de federacions de cooperatives de tot tipus, a nivell mundial, i aquesta Aliança Cooperativa Internacional ha fixat, va fixar en un congrés ara fa 20 anys a Manchester, quins eren els valors cooperatius. I bé, no ens hi estendrem, però els cooperatius són els d'igualtat, els de solidaritat, els d'equitat, els d'honestedat, transparència... I més important encara, ha fixat 7 principis cooperatius. Es considera que qualsevol cooperativa del món ha de complir 7 principis. I això, que és molt bonic, diguem-ne, d'alguna manera és una mica impositiu, en la mesura que qualsevol llei de cooperatives, de qualsevol estat, perquè sigui reconeguda per l'Aliança Cooperativa Internacional, ha de tenir aquests 7 principis incorporats. I en cas de dubte, un jutge, si hi hagués un conflicte en una cooperativa, ha d'acudir a aquests 7 principis. Per tant, són uns principis que també tenen una certa aplicabilitat. Quins són? Els diré molt ràpid. Doncs adhesió voluntària i oberta. És a dir, qualsevol persona pot entrar i sortir d'una cooperativa. No es pot obligar ningú a ser cooperativista. Segon i principi bàsic, gestió democràtica per part dels socis. I vinculat amb això, participació econòmica dels socis. Què vol dir? Que estem davant empreses dels treballadors, de la gent sòcia, treballadors, consumidors, pagesos, el que sigui. I com que són els propietaris de la seva empresa, són els que decideixen democràticament sobre els excedents, els objectius, les condicions de treball, el que sigui. Quart principi, autonomia i independència. De què? De qualsevol partit, de qualsevol estat, de qualsevol altra empresa. Cinquè principi, bàsic i que porta també els seus orígens al moviment obrer. Educació, formació i informació. És a dir, un dels principis bàsics d'una empresa cooperativa és l'educació, la formació i la informació a la societat dels beneficis de fer cooperatives. Sisè principi, cooperació entre cooperatives i setè, interès per a la comunitat. Bé, qui més qui menys, perquè hi ha tot en aquest món, però les cooperatives més o menys han de fer cas d'aquests principis de la seva actuació diària. Bé, jo diria que davant l'economia solidària hi ha tres mirades, tres enfocaments. Fins molt ràpid, l'enfocament neoliberal, l'enfocament socialdemòcrata i l'enfocament postcapitalista. Quin és l'enfocament neoliberal? És dir, mira, l'enfocament neoliberal és considerar que l'economia solidària és una cosa marginal, que és una mena de tiretes que es posen als mals del capitalisme, mentre hi hagi atur, mentre hi hagi pobresa, ja ens està bé que hi hagi gent que es dediqui a ajudar els altres, a fer cooperatives, però com que són una cosa petita i no ens fan la competència, doncs mentre no es la facin no hi ha problemes. Quan comencen a fer la competència, què passa, com en aquests moments? Doncs que posen demandes a la Comissió Europea per competència deslleial, que molts lobbies empresarials n'han posat per contra de cooperatives. L'entrada és dir, bé, és una cosa marginal que no té importància. Segona mirada socialdemòcrata, és un altre plantejament. Mirada socialdemòcrata que no vol dir que sigui dels partits socialdemòcrates, una mirada, fins i tot, una mica més esquerrana, de pensadors socialdemòcrates. Què diuen? Que no, home, el capitalisme està bé, és necessari que hi hagi una economia capitalista, però s'ha de contrapassar, no pot ser que sigui tan predominant. Hem de fer que hi hagi un sector privat capitalista, correcte, però a més, hem de fer una economia plural, diuen, i per tant, a més, el sector privat capitalista ha d'haver un sector estatal, que se'n diuen públic, estatal, i un tercer sector, que és el sector de l'economia social i solidària. I el sector estatal i el sector de l'economia social i solidària han de fer de balança, de contrapès a l'economia capitalista. Per tant, d'alguna manera, és una mirada que veuria l'economia social com un aliat de l'Estat per fer front als excessos, simplement als excessos, del capitalisme. I la tercera mirada seria la mirada postcapitalista, a la qual doncs, m'inscric jo mateix, que s'havia dit molt bé, l'economia solidària, en certa mesura, malgrat totes les seves imperfeccions, ve a ser un embrió del que podria ser una part d'un model econòmic alternatiu al capitalisme. I això té alhora diferents autors i diferents maneres de veure-ho. El que és clar és que l'economia solidària no és, diguem-ne, no és la panacea, no és perfecta. En qualsevol d'aquests projectes hi ha imperfeccions, hi ha coses que no funcionen, hi ha vicis heretats d'una empresa, d'una organització capitalista, això és evident. Aquí us he posat un cartell d'unes jornades que es van fer a Madrid, crec que era, durant la crisi una economia solidària és possible. Bé, en part d'acord, combrego, però no és a ser una mica triomfalista, no, encara no és possible. Tenim petits elements d'una altra economia, què més voldríem que ja fos possible això? en certa manera es posava aquí Mart a la Terra, evidentment. És a dir, les persones que estem en aquests projectes d'economia solidària són gent de carn i ossos, són gent socialitzada en els valors del capitalisme, en moments com els actuals, en què no hi ha grans moviments socials de transformació. Per tant, no ens imaginem que darrere una experiència cooperativa, una experiència d'economia solidària, trobarem una cosa perfecta, superdemocràtica, supercooperativa, superecològica, perquè no som marcians, no provenim d'un altre món, som gent normal i corrent, amb les nostres coses bones i amb les nostres mancances. Per tant, l'economia solidària, què podríem dir que és? Home, és un petit vaixell, o són molt petits vaixells, que això encara és pitjor, molts petits vaixells, enmig d'una mar brava, és a dir, estem navegant contra corrent, una economia que és hegemònica, que és la capitalista. I dintre aquesta economia, doncs hi ha vaixells que intenten anar en contradirecció, això és molt complicat. I davant aquesta realitat, què passa? Doncs hi ha un rumb, per dir-ho així, adaptatiu i un rumb transformador. I això està en lluita dintre el mateix sector, dintre el mateix moviment. Quin és el rumb adaptatiu? Doncs bé, el rumb adaptatiu és passar la democràcia a la tecnocràcia, cosa que acostuma a passar quan les organitzacions econòmiques en general es fan grans. Què vol dir? Que anem passant de formes de democràcia més directa a formes de democràcia més representativa, fins que al final la cooperativa l'acaben manant els tecnòcrates. D'acord? Què pot passar també? Un altre fenomen, l'egoisme de grup. És a dir, nosaltres hem aconseguit una experiència molt xula, que guai, som tots nosaltres, però bueno, el món exterior és el món exterior. Nosaltres estem molt bé. Tercera, l'economicisme. Bé, impregna la societat, per tant, sí, en el fons l'important que és obtenir el màxim benefici econòmic. Després el repartirem democràticament entre nosaltres, però el màxim benefici econòmic. Per tant, tot això hi és, aquest rumb hi és. I de l'altra banda, intentant contrapassar això, que hi ha? Doncs un rumb transformador que es basa, o que intenta basar-se què? En una revolució a fons de la gestió de les organitzacions, a teixir aliances de l'economia solidària amb els moviments socials i d'intentar crear, sortir-se d'alguna manera el màxim possible del mercat capitalista, enxarxar-se aquests petits vaixells per crear el que anomenem un mercat social el màxim independent possible del mercat capitalista. 5 minuts? Bé. Quines funcions entenc jo que està fent en aquests moments d'economia solidària, molt ràpidament? Doncs el primer lloc que està fent d'aparador. O sigui, la gent de Trèvol, que és una cooperativa, no?, amb el seu cotxe elèctric, amb els seus ciclistes que van per Barcelona, bé, està demostrant que és possible fer empresa d'una altra manera. Ja no hi ha ningú que pugui dir que una empresa ha de ser jeràrquica, autoritària, que qui mana, mana, i els treballadors doncs, són assalariats. No, perquè som molta gent els que treballem en cooperatives i no funcionem així. Que funcionem i existim. Jo treballo en una cooperativa i portem 12 anys, 13 anys. És a dir, per tant, estem fent d'aparador d'alguna manera que és possible, com a mínim, una empresa que no sigui capitalista. Segona, laboratori. Som un laboratori diari. Per què? Perquè trobem aquests problemes de bé com hem de créixer, com creixem, com creem empreses participatives, com no ens tanquem en el propi grup. Per tant, tots aquests problemes que tenim tots plegats els tenim a les nostres realitats econòmiques alternatives cada dia. Som una escola. Hi ha estudis que ho expliquen, una escola de ciutadania activa. Hi ha estudis que demostren que gent que porta molts anys en cooperatives especialment actives té uns valors diferents de gent assalariada en llocs on no hi ha lluita social, dins de la fàbrica. Però som una escola que de solidaritat, de democràcia, de compromís. En quart lloc, no tant aquí, però sí a Amèrica Llatina, s'està creant subjecte, el que s'anomena el prosumidor responsable, que és productor i consumidor alhora, responsable, que treballa dins de l'economia solidària, que consumeix productes d'economia solidària. Doncs això a llocs com a Bolívia, llocs com l'Argentina, llocs com el Brasil, hi ha franges un subjecte social que és transformador, que prové de l'economia solidària. I és inspirador de canvi social. I aquí aniríem als models socialdemòcrates que podria representar el senyor Stiglitz, o els models postcapitalistes que podria representar, entre ells, el senyor Schleicher. En el fons això ja ve d'antic, perquè la mateixa economia cooperativa el primer terç del segle XX, a casa nostra ja ho tenia. Jo aquí us he posat un mapa que no tenim temps de veure, les cooperatives que hi havia a Sants. Fixeu-vos en les cooperatives que hi havia a Sants i els noms. Fort Col·lectiu de Sants, l'Empart de l'Obrer, la Balança Econòmica, la Nova Obrera, la Igualtat, el Progrés Sansenc, la Farmàcia Cooperativa Popular, la Cooperativa Econòmica Social, els noms ja ens diuen molt, de la intenció transformadora d'aquesta gent. I una frase d'un cooperativista de l'època, revolucionar és transformar, la feina a fer no és la mera reacció contra allò existent, sinó principalment d'acció a favor del que ha de venir. La labor cooperativa és una labor d'acció social eminentment positiva i la construcció d'un nou món. Això ja s'està dient el 1901. Bé, què ens trobem aquí? En què ens trobem? I amb això aniré acabant, però és que un dels objectius de l'economia solidària és enxarxar-se. És a dir, el que no pot ser és que totes aquestes experiències estiguin escampades. S'han de coordinar, ens hem de coordinar. L'economia solidària ha de ser conscient que és un sector transformador, que a vegades no ho és prou, i s'ha de coordinar per fer-se el màxim d'independent de l'economia capitalista. Bé, això no tinc temps d'explicar-vos-ho. Acabaríem amb això. L'economia solidària, un bon site, té límits l'economia solidària per desenvolupar-se? Bé, la meva opinió és que sí. Jo no penso que es pugui transformar l'economia capitalista, ni menys el sistema capitalista, sobre la base d'un creixement gradual de l'economia solidària. Jo crec que no, que hi ha uns límits estructurals, això. Límits estructurals que provenen del mateix sector, de la mateixa economia solidària, i d'altra banda que l'Estat i les classes dominants no ho permetrien mai. I, per tant, jo costumo dir que l'economia solidària és un bonsai, en aquest sentit no pot desenvolupar-se mai molt més enllà, i és un bonsai a més amb pesticides, no és un bonsai ecològic. Per què? Perquè som d'aquest món, no som els marcians que hem baixat d'un altre planeta. Però tot i amb això, entenc que l'economia solidària és una peça d'un puzzle d'un model econòmic alternatiu, d'un model social. En aquest sentit, és una peça més imprescindible per al canvi social. I amb aquesta imatge ho he volgut posar, juntament amb altres peces que per mi són igualment importants, i hauria pogut posar moltes altres. Des de la cancel·lació del deute, a fer una renda bàsica i una renda màxima, uns pressupostos participatius, a distribuir equitativament el treball domèstic, a un decreixement de la producció, a l'impuls d'energies renovables de coeficiència, al dret d'autodeterminació, a la gratuïtat i ampliació dels béns comuns, a molts altres objectius econòmics. Tot això junt pot fer realment una economia solidària. D'aquesta economia solidària en majúscules, el que us he explicat aquí en tot cas seria només una part. Bé, moltes gràcies i qualsevol pregunta.
Gràcies, Jordi, per la teva ponència sobre l'economia solidària, que jo com a mínim l'he trobat didàctica i pedagògica. Bé, obrim un torn de debat ara per fer-li preguntes o per aportar idees o per afegir o el que vulgueu. Tenim un micro aquí. Vale. Hi ha alguna pregunta? Lluís. A ver, pues... Sí, levanto. A ver.
Justamente lo que comentaba de las miradas que hay sobre la economía solidaria desde los diferentes frentes del capitalismo. Justamente esta mañana en el debate que había en el Congreso se estaba discutiendo este nuevo impulso que está haciendo Zapatero que empezaron por el Partido Popular realmente sobre la economía solidaria actualmente. Y estaba hablando del impulso que tiene que tomar España para potenciar este sector dentro de lo que es el conjunto de la economía española para poder salir de la crisis. Me ha parecido justamente ahora cuando que le podemos dar dentro del engranaje que hay con lo que es la economía en general. Y bueno, pues parece que se tiene en cuenta, se está viendo ahora en el conjunto de la política española como una de las salidas. El debate de esta mañana lo ha nombrado varias veces y se está tomando algo de
sentido. Donemos una otra palabra.
Sí, sí. Yo te quería preguntar, si puedes profundizar un poco en lo que has comentado de los límites internos de la creación de la economía solidaria y los límites estructurales del capitalismo, y cómo crees que este papel que se puede jugar el capitalismo de clases para poder contrarrestar los límites estructurales.
Hi ha alguna pregunta més? Sí, endavant.
La pregunta es, cuando la tercera mirada, ¿no? Caracteriza a los factores, nosotros de la clase, que pueden donar a una mirada de más importante. La estructura, pues, así algo, ¿no? Pues no son partes. Y el lado, cuando hay una territorio, ahí va. Directamente. Y en fin, diferencia sustancialmente de la mirada de un grau, que es clarísimo, de la mirada de la socialdemòcrata, que també, o això ho explica bastant bé, però no són els socialdemòcrates. I és una instància, realment la mirada anticapitalista, o sigui, allò que realment s'instaura i que no es retorna a la llei, no la comparte. El Zapatero, que aquí parla de l'economia solidària, no, un tapo gas ràpidament no passa per res, perquè no crec que sigui cap mirada res, al contrari, potser vol ser més escèptica, perquè es presenta com la mirada de socialdemòcrata amb uns diners liberals, o sigui, és el polvo de la contradicció. Ell diu que és com la mirada de socialdemòcrata i proposa propostes de liberals, per això és un altre, l'altre que diu, escolta, tu no ets socialdemòcrata, no és res, tu el que tu creus és un lloc liberal dur i puro, si hi ha el que li mateix hi ha del llenguatge. Es decir, es que es una función muy importante, confusión a la gente. Es que no, yo tengo una comunicación y si vos del tercer discurso, ¿no? Del tercer discurso. Si no tienen claro, si no intentan tener claro, todas las dificultades que hay en el trabajo de las cosas, en qué volvín mirar a los periodistas, bueno, pero para todos los días,
si us sembla bé, contesta el Jordi les tres preguntes i després, si hi ha més preguntes, continuem.
No, el primer que comentaves, no? Clar, ells, diguem-ne, els partits, el govern, no? Els partits en general se n'adonen, no saben, perquè mira les estadístiques, doncs que, per exemple, en aquests moments de crisi estan aguantant més, doncs, diguem-ne, tanquen menys cooperatives, per exemple, o menys societats laborals, que no pas empreses mercantils, no? I per tant ho veuen com un instrument de creació de llocs de treball. No? I això té una fàcil explicació, és a dir, per què tanquen menys cooperatives societats laborals, no? Doncs, o, és a dir, empreses d'economia solidària. Doncs, hi ha per tres raons, no? Que són interessants les tres. D'una banda, perquè l'objectiu és diferent, això és bàsic. És a dir, una empresa capitalista, el capitalista quan no té, per exemple, doncs, un benefici d'un 15%, doncs tanca i posa els, imparteix els diners doncs, en un tema a borsa, no? I per tant, diu, l'empresa només rendible, només rendible vol dir que no guanya prou. Clar, en el nostre cas, en una cooperativa o societat laboral, a nosaltres no ens preocupa guanyar molt o poc, el que ens preocupa és tenir llocs de treball, cobrar a final de mes, per dir-ho així. Per tant, el nivell d'exigència, el llindar de rendibilitat és molt diferent, és inferior a la meva cooperativa que a una empresa mercantil, per exemple. Això una banda. De l'altra, clar, no és el mateix l'esforç, l'organització, l'autoorganització que tu hi poses per l'empresa teva que no quan l'empresa és algú altre. I això també penso que és molt important i explica per què sobreviuen més les empreses de l'economia solidària que no les empreses mercantils. Perquè quan l'empresa és teva, no, i t'estàs jugant doncs, el que tu estàs, diguem, juntament amb els teus companys i companyes, un projecte col·lectiu, doncs si cal fer un esforç, el fas. En canvi, si l'empresa és algú altre, és un assalariat i encara que t'estimatis molt, saps que l'endemà t'acomiadaran, doncs evidentment el nivell d'esforç només faltaria és molt diferent. I tercer factor, un factor interessant que els economistes de l'economia solidària doncs en diuen el factor C. El factor C és el factor cooperació, és el factor comunitat. És a dir, està demostrat que empreses d'economia solidària que segons els anàlisis dels economistes ortodoxos no s'aguantarien perquè no tenen prou finançament, perquè no tenen prou maquinària, perquè els treballadors no en saben prou, no sé què, s'aguanten. Per què? Perquè això que significa el factor C, i és el factor sinèrgic de multiplicació de la productivitat quan la gent col·labora entre ella. Bé, aquests factors què fan? Fan això que avui dia, doncs sapiguem, una empresa, l'economia solidària aguanta més que una empresa capitalista, i per tant, des del punt de vista, mirada entre socialdemòcrata i no liberal, és igual, i bé, doncs hem de crear llocs de treball, si potenciem l'economia social, que no crec que diguin solidària, l'economia social, doncs així n'hi haurà més. No ens sembla malament, mentre no canvin aquests mínims que fan que aquestes empreses siguin mínimament democràtiques i socials. Per què? Perquè gent que estigui treballant en aquestes empreses té la possibilitat d'anar també canviant de consciència, anar-se autoorganitzant i anar obrint la seva mentalitat i anar-se transformant. Per tant, no ens sembla malament que es potenciï des d'aquest punt de vista. Límits interns, límits estructurals de l'economia solidària, no? Bé, límits interns, jo crec que el límit intern bàsic és que diguem, tots els nostres, estem al mercat, al mercat capitalista, i per tant al mercat capitalista diguem, nosaltres estem, és com entrar jugant en un monopoli, no? Segons el joc del monopoli, doncs quan tu portes, a vosaltres heu estat jugant, no? I no sé, doncs heu fet quatre voltes i teniu comprat a mig Barcelona o mig Madrid, heu urbanitzat i fet moltes cases i molts hotels, si em començo a jugar jo, doncs em tocarà pagar tothom, jo no en trauré res, m'ensorraré, doncs una mica passa el mateix, és a dir, el nivell, la nostra capacitat per desenvolupar-nos dintre el mercat capitalista, que és superhostil, com un poder financer, amb un poder econòmic, polític, consorciat, és tan minúscula que és molt difícil que això que ens puguem desenvolupar més. Hi hauria d'haver-hi una gran catàstrofe econòmica més gran de la que hi ha ara, com va passar a l'Argentina el 2001, perquè aquests espais, d'aquesta possibilitat de l'economia solidària es desenvolupessin més. D'altra banda, les persones que componem aquests projectes són persones, torno a dir, doncs, que som gent normal i corrent. Per tant, si en aquests moments podem dir quanta gent hi ha doncs, amb inquietuds transformadores a Catalunya, quants milers, doncs bé, doncs aquesta és la capacitat en aquests moments de persones dins de l'economia solidària, transformadores. No hi ha més cera que la que crema. Per tant, els límits són això, límits humans i límits d'estar en un mercat en el qual tu vas contracorrent. I tot això junt amb uns límits estructurals. Quins límits estructurals? Home, doncs que evidentment doncs el capitalisme no té cap interès a afavorir això, ho pot afavorir en situacions de crisi en certa manera, però si això es desenvolupa més, de seguida, com ja ho estem veient ara, doncs que la Comissió Europea, doncs ja, com us comentava, doncs hi ha algunes demandes a lobbies empresarials perquè acusen a cooperatives d'estar fent la competència deslleial. Bé, perquè evidentment, si això deixa de ser un bonsai, doncs de seguida sortiran els mecanismes més repressius i coercitius a l'Estat i això s'ha d'aturar. Com ha passat aquí moltes vegades, que quan les cooperatives s'han anat desenvolupant, s'han anat fent integrals, doncs hi ha aquell, doncs pot, això no es pot fer. I llavors apareixen aquests límits. Com el sindicalisme de classe podria ajudar, esclar, és un dels aliats, entenc jo, naturals de l'economia social i solidària, com altres. Històricament, per desgràcia, no ha estat així. Hi ha hagut moments de confrontació, a vegades, penso jo, bastant absurda, entre les diferents branques del moviment obrer, i per tant, entre cooperativisme, concretament, i sindicalisme, les seves diferents branques. No hauria de ser així. Entenc que avui dia hi ha elements perquè no sigui així. Sobre el tema de la mirada anticapitalista que comentaves tu, no? Doncs, bé, jo crec que sobretot pel que fa, pràcticament tenim tres grans portes a l'economia, el treball, el consum i el crèdit. Pel que fa al treball, què aporta les empreses d'economia solidària? Doncs aporta, jo crec, la idea doncs, que una empresa en una societat postcapitalista, en una economia que no sigui capitalista, com ha de ser? Home, en bona part, no del tot possiblement, però en bona part ha de ser com una cooperativa. En quins sentits? Home, que la propietat ha de ser col·lectiva, si més no de la gent que hi treballa, que jo afegiria també doncs, dels consumidors i d'altres sectors, però com a mínim de la gent que hi treballa. En segon lloc, que s'han d'organitzar de manera democràtica i autogestionària, si pot ser. I en tercer lloc, que han de pretendre no aconseguir el màxim benefici, sinó satisfer les pròpies necessitats i les de la societat. A mi em sembla natural que una empresa en una societat no capitalista, que necessitarem empreses per produir el que necessitem, doncs hauria de ser això, democràtica, col·lectiva i social. Per tant, en aquest sentit, crec que és una aproximació el que podria ser l'empresa en una, diguem, una altra economia. Pel que fa al consum, bé, el consum responsable, doncs és clar que si volem doncs, seguir el planeta Terra, els 7.000 milions de persones que som, i distribuir equitativament els recursos cada cop més escassos, hem de canviar d'hàbit de consum. I per tant, el consum responsable, com acte econòmic, perquè cada vegada que consumim, que són nosaltres, estem fent un acte econòmic, estem fent economia, doncs és bàsic en qualsevol model econòmic i social alternatiu. Les finances ètiques, tercera pota de l'economia bàsica, doncs també té sentit el crèdit. Bé, al meu entendre sí, potser sense interessos, amb una altra manera de concessió d'interessos, però el crèdit té sentit. Es ha de ser un crèdit transparent, democràtic, que serveixi a necessitats socials, que no especuli. Bé, tot això d'alguna manera ja ho estan prefigurant les cooperatives de crèdit, les cooperatives de serveis financers, la banca ètica. Bé, per tant, en aquest sentit, entenc que l'economia solidària és un embrió d'aquesta economia, sota una mirada postcapitalista.
Abans de donar les paraules, tingueu en compte que ara parlarem d'aquestes experiències cooperatives i si hi ha alguna pregunta que és més adient per després, us pregaria que la deixeu per després. Més preguntes.
Sí, jo vull fer una cosa que... Sí, és una mica que hem de veure contra... Hi ha moltes empreses que es presenten com a cooperatives. I això aquí ja veiem que la lliga cooperativa del 2002 que ha sortit allà, em sembla que la llei aquesta no recull que les empreses que com a cooperatives hagin de ser gestionades pels treballadors. Aparteixo, des de Bacus i des de la Codes de Antologia, que aquest sindicat va tenir un conflicte amb l'empresa que tenia cooperativa i que els diners dels treballadors estaven en la gestió i a més els pagaven 600 euros al mes, el servei mínim, per 40 hores equipar la sota sol. Només volia fer la funció d'aquestes dues i preguntar si la llei de cooperatives i la societat que és aquesta posada en la societat internacional contempla que la cooperativa hagi de ser gestionada pels propis treballadors, al contrari passa com aquestes dona la peu a que faci com aquestes cooperatives que he mencionat, que bueno, sí, és molt democràtic entre els socis, però es presenta entre els socis.
A veure, donaríem alguna paraula més? Pues ja, tanquem aquí. Vale.
No, efectivament, és com tu dius, és a dir, hi ha diferents tipus de cooperatives, cooperatives de treball, cooperatives de consum, cooperatives agràries, no? I, per exemple, una cooperativa agrària, doncs la gestió democràtica és dels seus socis. Els seus socis, en el cas d'una cooperativa agrària, són els pagesos. Ara, si els pagesos, aquesta cooperativa contracta persones, la llei no preveu que aquestes persones tinguin un règim que no sigui d'assalariat. El cas de Bacus, que és una cooperativa de consum, és un cas especial, no hauria de ser tan així, perquè Bacus és una cooperativa de socis consumidors, però també la majoria de la gent que treballa a Bacus és sòcia de treball. Per tant, és el que anomenem una cooperativa mixta, que això també és possible, i una cooperativa on hi ha socis consumidors i altres socis de treballadors. El problema que entenc jo que té a Bacus és que Bacus és una macroestructura, penseu que té 650.000 socis i sòcies de consum, que té més de 400 persones que són sòcies de treball, i com gestiones democràticament això? Que suposant que hi hagués una gran intenció, que potser tampoc hi és molt difícil de gestionar una empresa tan gran. Per tant, aquí jo crec que també ens hem de plantejar fins a quin punt en aquests moments, en general, amb una nova economia, és factible gestionar democràticament, i de manera gestionària ja n'hi parlem, doncs empreses de milers de treballadors, i això quan agrupa els consumidors. I efectivament, tal com tu dius, la llei això no ho estipula. Si és una cooperativa de treball, sí. Cooperativa de treball són propietaris de la cooperativa els seus socis de treball, la qual cosa també té, diguem-ne, alguna possibilitat que no sigui així, perquè la llei permet que fins a un 20% de persones puguin ser assalariades. Que també té a vegades una explicació, perquè tu no entraràs en una cooperativa com a persona sòcia, perquè primer doncs, entraràs com a assalariada, ens hem de conèixer, no sé què, i si consolidem el lloc de treball, aleshores ho seràs. Però, evidentment, hi ha escletxes. Si algú vol muntar una cooperativa de treball, pot seguir explotant els treballadors. Això és factible. De tota manera, també plantegem-ho, jo plantejaria també amb un altre vessant, si algú vol fer-se ric, que no faci una cooperativa. Almenys que faci societat anònima, com passa de vegades, que hi ha cooperatives que quan es fan molt grans, aleshores diuen, mira, saps què? Doncs ara repartim els beneficis i fem una S.A. Per què? Perquè una cooperativa, dintre de tot, té una sèrie de limitacions, que per exemple té una part del capital que és irrepartible. I això vol dir doncs, que tu, encara que la cooperativa es dissolgui, aquest capital tu no te l'embutxaques. Passa, d'alguna manera, a les entitats representants del moviment cooperatiu. I que sigui per això, jo crec que ja veiem que aquí hi ha diferències importants respecte a una empresa mercantil, on evidentment nosaltres som una empresa mercantil i ens isolem, l'endemà ens dividim els diners. No? Per tant, crec que hi ha ombres, però també hi ha llums, no? I és una cosa que té aspectes positius i aspectes negatius.
Gràcies, Jordi. Bé, no tenim massa temps i ara donarem ja pas a la següent... les experiències cooperatives, o sigui, sisplau, el de Molmàtric, COP 57 i Germinal, que vinguin aquí a la taula. Poseu vassallar, jo m'acusarem una punta. Thank you. Vale, te donaré aquí la palabra.
Sí, sí.
Aquí os traigo. Nos queda germinado y un segundo. Sí, sabes. Yo lo tenía, pero eso. Para 15 minutos tampoco. No tengo mucho tiempo. Si no, se te puede bajar los 15 minutos, es poco para mí.